Fulls per Llull. Ramon Llull en els seus llibres amb Adolf Beltrán. Romans de Bast e Blaquerna. Quan tindrà fred, qui l'escalfarà? I quan estarà malalt, qui el vetllarà? Quan tindrà fam, qui li donarà menjar? Si té por, qui el confortarà? Si tu no ajudessis el meu fill sense les meves pregàries, on seria la teva pietat i la teva misericòrdia?
Amb gran devoció i entre llàgrimes, l'home demana a la Mare de Déu que ajudi el seu fill Blaquerna, que ha entrat al bosc per fer vida d'ermità. El noi té 18 anys i ha decidit abandonar els pares, Abast i l'home, i també la seva enamorada, Natana, per fer vida contemplativa. Tots l'han volgut fer desistir, però Blaquerna s'ha acabat imposant en una escena que meravella la poeta Dolors Miquel.
Típic i tòpic, o sigui, si ara tu tens un fill que està i diu, me'n vaig, jo que som, hi ha una guerra perquè vull ajudar, clar, tothom dirà, ei, no te'n vagis, i no te'n vagis, i mira que estimes a aquesta dona, no te'n vagis, no? Però aleshores, imagina't que tothom està intentant que no se'n vagi i el noi no només se'n va ell, sinó que convenç a la noia perquè també hi vagi ella i tota la família quedés feliç, no? Al final, és un llibre fantàstic, Blaquerna.
En efecte, la conversió de Blaquerna és tan forta que arrossega els seus pares i també la jove Natana a una vida al servei de Déu. Abast, el pare, vol desfer el seu matrimoni, però l'home es nega a separar-se i professor Albert Soler guanya la discussió.
Això és d'una audàcia inaudita. Construir un capítol a l'edat mitjana en què una dona doblega la capacitat intel·lectual, el poder, l'autoritat d'un home, és insòlid. Però la paradoxa, que és la cirereta, és que Llull va fer el contrari. Contrari del que després ell mateix va retratar en un capítol. És a dir, ell va fer el que li va donar la gana, va deixar la seva dona i es va dedicar a la vida contemplativa i activa i tot i a fer la seva obra.
Blaquerna, aquesta mena de novel·la moral, Llull l'escriu entre 1276 i 1283 entre Mallorca i Montpeller, on s'ha establert el seu senyor i protector Jaume II. A la Universitat Occitana, Llull hi ensenya i desenvolupa l'art, el seu mètode de mètodes, que creu d'origen diví i d'eficàcia insuperable per convertir infidels. Però necessita ajuda per escampar-lo pel món. El rei contribueix a fundar el monestir de Miramar, a la costa abrupta i fabulosament lluminosa de l'illa. Allà, 13 frares hi estudien llengües orientals i l'art luliana. A la novel·la, també Natana, l'abadessa Natana, reformarà la vida de les seves monges seguint l'art de Llull, que fa pujar l'enteniment a entendre com fa la veu a cantar per art de música. Professora Maria Isabel Ripoll.
No només són els homes els exemples que poden dur a terme la reforma, sinó sobretot la gran protagonista Natana, l'abadessa Natana, que, curiosament, coneix l'art luliana, l'aplica i, a més, l'aplica en un aspecte molt concret, que és la votació del seu càrrec d'abadessa.
El personatge de Blaquerna, com el mateix Llull, el seu autor, és un rodamón espiritual i la novel·la és plena d'aventures memorables. Per exemple, el dia que, encara en aquell bosc iniciàtic, es topa amb un cavaller que ha raptat una donzella i el convenç perquè la deixi estar, i ara Blaquerna acompanya la noia, tots dos sols, per la forest, pel bosc, i sent la onglada del desig.
Però tan aviat com Blaquerna sentí temptació de luxúria, recordar el remei que vens tota temptació. Això és Déu i la seva passió, i la celestial glòria i les infernals penes.
Blaquerna acabarà descobrint que més de servei podia fer a Déu en el monestir que en ermitatge, i serà primer monjo i després abat, i més endavant bisbe i arribarà a papa. Per allà on passa, res no queda igual. Promou les reformes, vivifica la fe, pacifica els conflictes, siguin polítics o personals, territorials o domèstics, però no deixa de ser un personatge, en cert sentit, professor Albert Soler, perifèric.
Marxa de la societat per fer una vida contemplativa, espiritual, això, i contínuament està sortint d'aquesta idea seva i havent d'atendre les necessitats que se li plantegen. I que combina, al fons, les dues coses, perquè el motor de les seves reformes és la seva pròpia vida interior.
Només al final de la seva vida activa, que ha dut el lector de palaus a tavernes, Blaquerna pot tornar al bosc a fer d'ermità. Com el mateix Llull, Blaquerna és alhora un contemplatiu i un actiu, per no dir un hiperactiu, i és impossible no veure en la novel·la tot l'entusiasme del Llull convençut que el seu art canviarà el món abans de rebre els primers desenganys a París. Per cert, professora Badia, hem anat dient Blaquerna, però també hem llegit Blanquerna.
Com vulguis, perquè nosaltres estem acostumats a posar-hi aquesta N perquè llegim aquest nom amb la idea que hi ha el blanc al darrere. Però això és una cosa que va passar ja al segle XIV, perquè hi ha un copista que ja se li va acudir, i ja havia perdut la noció de què ve. Aquesta paraula ve d'una mare de Déu, molt venerada al Palau de Blaquerna de Constantinople.
Després de rodar al món, Blaquerna torna al bosc a fer de mestre d'ermitans, però dona el llibre de la seva vida a un altre joglar de Déu perquè el llegeixi en places, corts i monestirs. I a la ràdio li demanaria avui.
L'any Llull a Catalunya Ràdio. Amb Adolf Beltran i muntatge de Mariví Pérez. Folls per Llull.